Paolo Cognetti va néixer a Milà el 1978 i va començar a escriure als 18 anys. Deixa la universitat i es diploma el 1999 a l'Escola de Cinema de la seva ciutat. La dècada següent la dedicarà a realitzar documentals de caràcter social, polític i literari. La seva primera obra és un relat, Hacer Orden. Aquí comença la seva carrera literària, que està resultant prolífera i exitosa. El 2010 surt al carrer Nova York, que és una finestra sense cortines, un relat que comença explicant la seva arribada en bus a Nova York, un relat en el que ens mostra una ciutat molt personal en la que ell viu durant un llarg període de temps. El llibre ens ensenya fins i tot la seva relació amb la ciutat. Nova York és una finestra sense cortines, és una guia perfecta per anar descobrint una part de Nova York i és un llibre en les seves pàgines trobarem tota mena de detalls sobre edificis, carrers, sobre la ciutat que viu l'autor del llibre, Paolo Cognetti. Avui el traductor a l'espanyol del llibre de Cognetti, Miquel Izquierdo, ens visita amb el propòsit d'explicar una mica quines són les característiques d'aquest llibre que ha editat en castellà i català, Nabona Ficciones, que és la mateixa editorial que, de fet, va treure en català l'últim llibre de Paolo Cognetti, Vuit muntanyes, un fenomen literari a tota Europa. L'autor arriba a Nova York per primera vegada i té una sensació que moltes persones hem experimentat. Miquel Izquierdo, molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Aquesta sensació és la sensació d'estar en una ciutat que visites per primera vegada, però que de fet és una ciutat molt coneguda, no?
Sí, és una ciutat on arribes i ja et sembla que hi has estat i no hi has estat, en el cas que no ho hagis fet. Efectivament, en el cas del Cognetti particularment, ella més arriba d'una manera en què efectivament molts ens hi vam trobar la primera visita, que és des de l'aeroport de Newark a New Jersey, agafa l'autobús que et deixa al carrer 42 amb la vuitena, i és un trajecte en el que veus tot el paisatge industrial de Nova Jersey, que és molt impactant perquè és dur i de cop et sorprèn la vista de l'Empire State Building i t'entra una il·lusió tremenda per tot allò que té d'inesperat i prometedor aquella vista, aquella icona.
De fet, a mesura que van passant els dies i les setmanes, amb ell el que més l'interessa no són els gratacels. Ell busca l'empremta dels escriptors, els que venera, no?
Sí. Això comença ja des del moment en què busca com anomenar la ciutat, que en lloc de dir-li Nova York decideix dir-li Gotham, i per tots aquells aficionats a la cultura popular i no només, que pensaven que Gotham era una invenció de Batman, resulta, ens explica, i això és una de les coses bones del llibre, que ens va posant grans de sorra a la història, intrahistòria de Nova York, amb anècdotes interessants, no? En aquest cas, Gotham és una paraula que va començar a fer servir Washington Irving a partir d'un escriptor anglès que anomenava un poble anglès bàsicament habitat per gent un pèl volada i que es deia Gotham, d'aquí el terme que es va traslladar i va aconseguir imposar en Washington Irving i després es va estendre en l'ús.
Quant temps exactament? Ell va viure bastant temps a Nova York.
Ell ha viscut quant de temps sumen totes les seves estades, no ho sé. El que sí és que durant hi va cada any, o un cop cada dos anys, i ara ja són estades d'anys. Ell, a més, ha fet una cosa que és molt bona, que és a partir de cada visita mirar de tastar un barri nou en districtes diferents. Bueno, bàsicament Manhattan i Brooklyn, que són els que artísticament doncs, tenen més força. Però en aquests dos districtes s'ha mogut d'un costat a l'altre. Ha estat visquent en cataus, de la mateixa manera que ha estat visquent en cases agradables i burgeses. O sigui que és molt variada la seva experiència.
De fet, Paolo Cognetti ara viu a la Vall d'Aosta, que és un poble on passava les vacances quan era petit, i està instal·lat allà. No sé si per raons de salut mental, podríem dir, ha fugit de Nova York o perquè senzillament doncs, hi havia el moment de relax que tocava, no?
Jo crec que bueno, aquesta salut mental que esmentaves és la que ell mira d'assolir intercalant visites a Nova York i a la Val, no visites, estades. O sigui, ell passa temps a Milà, però després, i s'ho pot permetre, basa aquest seu equilibri mental en l'alternança entre la vida a la borda, a la cabana que té a la Val d'Aosta, 2.000 metres d'altura, i les visites a Nova York. Això trobo que és un contrapunt fantàstic per tenir una visió.
És una manera de trobar l'equilibri.
Sí. Segurament. Sí, a partir dels dos extrems.
Escolta, Miquel, aquest Nova York que ens mostra en Pablo és un Nova York que ni de lluny és el turístic, no és el Nova York que podríem trobar. Però, en canvi, sí que el llibre és una guia turística a l'ús. És a dir, sí, ens dona detalls, ens parla de carrers, ens parla d'edificis, de persones, de botigues, de restaurants. Per tant, és una guia turística.
Sí, és una guia turística alternativa que potser pensaries, home, per una primera visita potser és una mica especialitzada. Penso que com a complement, fins i tot per una visita turística primera, és molt interessant perquè un cop es complert amb el MoMA, el Metropolitan, els gratacels, el Chrysler, tot allò que recomani gastronòmicament la guia, etc. Hi ha un punt en què necessites desfer-te com a qualsevol altra ciutat de les icones, de les fites, no? de més anomenada, i en aquest sentit t'ajuda molt, et dirà com trobar una petita llibreria. Sobretot ara que les ciutats estan tan homogeneïtzades, a vegades és important
tenir pistes,
no? I aleshores per trobar llocs una mica especial és important tenir la visió d'algú que passeja, com aquests passejadors semiprofessionals del París del segle XIX, no? Els flaners que no fan més que perdre el temps descobrint racons a les ciutats que són seves.
Com hem dit, aquest llibre, que es va editar el 2010, ara l'han traduït al castellà a tu, i també al català, i l'han traduït, l'ha editat, com dèiem, Navona Ficciones, però de fet el llibre amb el que en Pablo Cognetti ha, podríem dir, triomfat i ha estat com una mica una sorpresa a tota Europa ha estat aquest llibre de 8 muntanyes. Jo no sé si aquí diríem que ell ha arribat a pujar algun esglaó més.
Bueno, jo t'he de reconèixer que les 8 muntanyes, estic més familiaritzat amb l'obra prèvia en què d'alguna manera ell fa un esborrany per escriure les 8 muntanyes, que és el Noi Silvestre, que és un llibre que també ha estat traduït aquí en castellà i en català a minúscula. I en ell d'alguna manera posa les bases d'aquest que ell troba que és un dels elements importants per estar sa. I és no senyir-se, no encloure la pròpia experiència en un únic àmbit, sinó mirar de traslladar-la d'un costat a l'altre a partir d'una experiència doncs, itinerant, que et permeti tenir una visió més àmplia. Ara que en el món de les xarxes i de l'experiència immediata i de l'afany de compartir-ho tot frenèticament, bueno, això de endinsar-se i deixar-se acollir per esferes molt distants, amb ell l'ajuda i no deixa de ser una ajuda per a tots aquells que s'apropen a la seva obra, perquè ens deixa entendre que la soledat és possible de la mateixa manera que el bany de multitud, i a través de tot això filtrar-ho amb temps i posar-ho per escrit doncs em pots treure doncs, bueno, una certa visió de conjunt més pausada i més diguem, equànim. Això, viure a la muntanya a 2.000 metres i arran de la seva experiència com a criatura amb un pare que li va ensenyar que la muntanya és el més gran aprenentatge que es pot tenir per la vida, doncs és el que l'ha posat tant de ha posat el seu nom en relleu perquè darrerament, en els últims anys, la visita a la muntanya i al bosc es fa molt sovint. Tots els caps de setmana al Montseny o al Pirineu poden estar de gent recollint bolets, però són visites molt sobtades, molt instantànies, molt llampants, no?
Que no deixen observar posi. Amb el deteniment que possiblement requereix, sí, aquest àmbit, no? Miquel, si, ja per acabar, si haguéssim de definir en Paolo Cognetti com a escriptor, com a professional de l'escriptura, tu què ressaltaries d'ell?
Bueno, jo el que he tingut ocasió de... Perquè me l'estava començant a llegir, efectivament, abans d'aquesta entrevista, i sé que Les 8 muntanyes és un llibre que pel que he vist fins ara, l'he d'acabar i encara he d'arribar a la meitat. És un llibre que serà realment la primera gran fita d'ell. Però jo crec que l'important és una mica l'actitud, com estàvem comentant ara aquí, no? Això es veu també en el seu estil, que és un estil molt planer, no gens cridaner. I també el seu exemple vital d'aprofitament d'allò que ens ofereix la quotidianitat, la més banal i la més extraordinària, però sempre cal la convertim en una experiència personal ajudada pels grans noms que han estat allà abans per fer-nos-les viure millor, no? I això trobo que és molt útil. Sembla una mica extravagant, però jo trobo que és molt útil per tots.
Miquel Izquierdo, moltes gràcies.
Gràcies.
Per venir al nostre programa, per ajudar-nos a descobrir aquesta guia curiosa, però guia, perquè no és una guia a l'ús, eh? No penseu, estem parlant d'un llibre interessantíssim que ens mostra la ciutat de Nova York i que, si vosaltres penseu viatjar a Nova York pròximament, penso que hauríeu de llegir per anar descobrint els detalls i anar descobrint per què és una finestra sense cortines. Gràcies per visitar-nos.
Gràcies a vosaltres.